hem començat, com sabeu, el temps de Pasqua, que dura 50 dies precisament per la importància d'aquesta festa celebrada pròpiament aquest diumenge passat, el de Resurrecció, i ja des de la nit anterior. Litúrgicament, però, els 8 primers dies són com un de sol, amb un esquema idèntic tant en les celebracions eucarístiques, on es recita i es canta el Glòria i s'enfatitza l'Al·leluia abans de l'Evangeli i al final de la missa, com en la litúrgia de les hores i, en general, en la pregària de l'Església. Volem fixar la mirada precisament en aquesta octava de Pasqua i en el seu sentit, des de la vetlla pasqual de dissabte passat fins aquest proper diumenge, el 8è dia, citat precisament per l'Evangeli de Joan i redefinit des de l'any 2000 per Sant Joan Pau II com la festa de la Divina Misericòrdia. Per fer-ho ens acompanya breument aquesta tarda Jaume González Padrós, professor de Teologia Litúrgica a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Litúrgia i també president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia. Mossèn González Padrós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Com definiria vostè l'octava de Pasqua a nivell litúrgic i celebratiu des de l'Església?
Veritablement és tal com diu la mateixa litúrgia, és el dia de Pasqua. L'Església s'ha inspirat en l'antiquíssim costum hebreu que feia allargar durant tota una setmana les festes principals. Pensem que abans de la reforma litúrgica també nosaltres diverses festes principals de l'any doncs tenien octava. I de fet aquí ha quedat aquesta dita catalana que diem que totes les festes tenen la seva octava, no?
Efectivament, sí. Amb Nadal també sabem què passa, aquesta octava és com un sol dia, no? Nadal i Pasqua són les que han quedat,
Nadal,
per entendre'ns.
Exacte, Nadal i Pasqua són les dues octaves que van quedar després de la reforma litúrgica posterior al Vaticà II. I estem davant d'una realitat, ara parlo de l'octava de Pasqua, d'una realitat antiquíssima. Les primeres notícies que en tenim d'aquesta octava són de la meitat del segle IV. Mm-hmm. Però tinguem en compte que segurament és de molt abans. Sant Agustí ja parla d'aquesta octava com d'un costum antiquíssim de l'Església. Mm-hmm. Sant Agustí, segle IV, segle V, ja parla d'aquesta octava com d'una realitat, com d'un costum antic.
Si per ell era antic, doncs ens podem imaginar que es podria remuntar als inicis del cristianisme, de l'Església, no?
Exacte. Sí. Però no solament això, és a dir, sinó que a més hem de pensar que aquesta festa, estic parlant dels primers segles, va ser dotada, aquesta festa, aquesta octava, va ser dotada també doncs, de lleis civils que asseguraven el repòs festiu de les persones. Uh-huh. És a dir, es tractava autènticament d'una festa. Després, amb el pas dels segles, aquest repòs festiu es va anar com reduint, després, en lloc de ser els 8 dies, van ser 4 dies, en alguns llocs van ser 2 dies, i pensem, per exemple, el costum a Catalunya que el dilluns de Pasqua sigui festa, ve d'aquí.
Ve d'aquí, sí, sí.
És la resta d'una realitat que, repeteixo, ve, si més no, del segle IV, però possiblement anterior, d'una octava, la de Pasqua, que no solament era una festa litúrgica, sinó que era una festa també civil. Mm-hmm. Per tant, el nostre dilluns de Pasqua festiu és la conseqüència d'això.
Sí. Aquests dies, tot i que són molt semblants litúrgicament, podríem dir que esquemàticament iguals, però també es proclamen diferents relats evangèlics amb el protagonisme de Jesús ressuscitat. Això sí que es va posant diferents lectures. Però des de la unitat celebrativa d'aquesta octava, hi ha accents, mossèn González Padrós, que es puguin dir que són especials per a cadascun d'aquests dies?
Bé, tinguem en compte que aquesta octava de Pasqua, com dic ja des dels orígens, consistia en la realitat següent. Els neòfits, els que havien estat batejats a la vetlla pasqual, durant tota la setmana assistien a l'església, el bisbe celebrava l'Eucaristia per ells, i en aquesta celebració el bisbe tenia el que se'n diu unes catequesis mistagògiques. El bisbe explicava als batejats els ritus baptismals, és a dir, baptisme, confirmació i de l'Eucaristia. Uh-huh. Pensem, per exemple, en les cinc catequesis mistagògiques de Sant Ciril de Jerusalem de l'any 347, o en les de Sant Ambròs, bisbe de Milà, les trobem en aquests dos tractats, el de Mysteriis i en el de Sacramentis. Són precisament aquí on Sant Ambròs els hi diu, en els neòfits, que ell els està catequitzant després de ser batejats, els hi diu: tot això no us ho vaig explicar abans de ser batejats, perquè com que no havíeu estat il·luminats, s'entén per la llum de l'Esperit Sant, com que no havíeu estat il·luminats, no ho hauríeu entès.
Sí.
Per tant, ara us ho explico, perquè ara ja, com a cristians, com a batejats, heu rebut la llum de la fe, la llum de l'Esperit Sant, i ara ja sou hàbils i capaços per comprendre les realitats de la fe que expressen els ritus.
Per tant, podem dir, sí, i tant, és una octava, per tant, molt pedagògica, molt instructiva, per dir, sí, això que heu fet el dia de Pasqua, doncs s'allarga i té continuïtat, no? És com un període, si em permet dir-ho, de prova, no? Període per consolidar-se.
Exacte, és a dir, per tant, els accents d'aquesta setmana són accents claríssimament baptismals. Uh-huh. Són els accents que estan al voltant d'aquesta realitat del baptisme, pel que fa a la litúrgia, especialment a les oracions litúrgiques, i pel que fa als textos bíblics, a les aparicions del ressuscitat.
Molt bé.
Fixem-nos que aquí hi ha, diguem-ne, una doble realitat que es necessita.
Sí.
A la vetlla pasqual i al matí de Pasqua es proclamen evangelis sobre el sepulcre buit.
Uh-huh.
Però ja el diumenge per la tarda, amb la narració dels deixebles de Maús, i durant tota aquesta octava, els evangelis són les aparicions del Senyor.
Sí, sí, per tant, ja és una altra dimensió de la Pasqua. Hem d'acabar, però tot agraint a Jaume González Padrós que ens hagi atès uns minuts, només recordar un petit detall, i és que aquests 8 dies la Pasqua predomina litúrgicament sobre qualsevol altra festa o solemnitat de l'Església que coincideixi amb els seus dies. Aquí tenim el cas de Sant Jordi, que no es pot celebrar litúrgicament aquest dissabte, si al carrer, evidentment, i queda traslladada, oi?
Exacte, sí, 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 sí.
Molt bé.
No hi pot haver cap altra celebració, per solemnitat i gran que sigui, superior al dia de Pasqua,
fins i tot
el dia en què el Senyor ha obrat i ens ha obert les portes de l'eternitat.
Les solemnitats se celebren un altre dia fora d'aquesta octava. Ha passat algun any també amb l'Anunciació, quan la Setmana Santa cau molt aviat, el 25, una festa tan important com aquesta, doncs també queda traslladada. Moltes gràcies, doctor Jaume González Padrós, professor de litúrgia, president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia, entre altres tasques. Un plaer, com sempre, i fins una propera ocasió. Bona Pasqua, joiosa.
Gràcies a vosaltres i també molt bona Pasqua.